Heu de saber que Maria de la Salut és l'únic poble de Mallorca on es juga a Terceti.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Per encetar la segona hora de programa, segona hora de Tentol, tenim totes les lletres. Tenim en Toni Cardell aquí també, el control tècnic. I si fins ara hem fet aquesta batussa de Tentol, cap de pera passa a les semifinals d'aquesta competició dels pobles de les Balears. Ara mos toca saber quina és la notícia del dia. Coneixer aquesta notícia, saludant com sempre l'equip del programa, Celestí Olivent, Maria Pons,
present,
i Miquel Junc.
Bon dia.
Com anam? Hem de pegar un vot a Maria de la Salut, però abans també hem de saludar el nostre estimat Tomeu Canyelles.
Com va?
Què tal? Tu?
No sé si m'he colat aquí de sobte.
No,
no,
no, no, no s'esperava.
No, està com un... Sí, sí, mira, està com...
Dit i fet.
Aparegut.
Home,
que Tomeu. Content de ser aquí, clar.
Nosaltres encara més. T'agrada jugar a cartes, Tomeu?
No gaire.
No? No, no.
Ah, no.
Sempre em faig un embull,
no
me cauen en terra.
No.
Ni en sé, ni mai he tingut tampoc interès. Me sap molt de greu. Jo veig aquesta gent tan emocionada en el pòquer i aquestes històries, però que res, jo no vaig passar ni des truc com màxim.
No. És complicat,
ja
es truc,
ja n'hi ha.
Bueno. Jo el trobo molt complicat.
Sí. Sí. Jo no en sé.
Sí. Sí.
Escambrit, sí.
Escambrit.
Escambrit. Pinacle, també.
Pinacle, ja també. Set i mig. Ostres, tradició. Set
bona, no?
Ja vols set i mig és el més fàcil de tot.
Sabeu?
Sí.
Però hem de fer una partideta.
Em vol. Idò, sí, avui hem de parlar d'un altre joc. Se diu Terceti. Només se juga a Maria de la Salut. El coneixies, Tomeu?
No en tenia
que
ni...
No? No. I d'avui aquesta curiositat, que ara tot d'una ens explica en Miquel, perquè la notícia del dia ens du a Maria de la Salut per parlar d'aquest joc de cartes.
Que floriren els gemelers. Havia estat velant la lluna que era...
Idò, avui hem de parlar d'un joc de cartes ben curiós, és el Terceti. N'hi ha que creuen que és originari de Mallorca, però a dia d'avui només se juga a Maria de la Salut. Mireu per on. I perquè no se perdi i els joves n'aprenguin, avui a les 5:30 al Casal Cultural del Poble s'hi organitza un taller obert sobre aquest joc tan tradicional. Però voleu saber quin és l'origen exacte d'aquest Terceti i a quines altres parts del món et juga? Nosaltres hem parlat amb Enric Pozo, que és un gran expert en aquest joc.
El Terceti és un joc de cartes d'origen incert. Es diu que ja jugava a Nàpols al segle XVI i considerat en perill d'extensió, però que encara es juga molt a diverses zones d'Itàlia, on es juga molt menys a l'estat espanyol i especialment només es juga a diferents municipis com a Mallorca, només Maria de la Salut, o com Albacete al Benjibre, que a més rep el nom de Treses. A València el Terceti rep el nom dels 37 i és l'únic municipi que juga en l'Olleria. I, finalment, també té un nom molt especial a Molina d'Aragón, a la de Ruiz de Guadalajara, que rep el nom de La Guarranca.
L'havia deixat, jugava cartes, son pare com feia anys, quan la varen veure, tots els altres se'n varen anar.
Ben curiós, això juga
molt geolocalitzat,
a Itàlia i a Maria de la Salut.
Sí, sí, lloc molt concrets.
Sí, no, i tot un nom diferent de cada lloc, sí. També, oh?
Sí, sí,
és
sí,
que...
sí, és molt curiós. Però també cada lloc se juga un pot diferent. Ara això mos ho explica també en Enric Poz.
I és un joc en el qual es disputa entre dues parelles amb una parella espanyola, sense 8 i 9, o sigui, en total 40 cartes. I la parella guanyadora és la que primer suma 3 cantons. A Mallorca, a diferència d'altres llocs, per guanyar un cantó cal fer aconsegueix 30 punts i es poden aconseguir, a més dels punts normals, que són 11 per cada donada de mà, punts addicionals, mitjançant diverses combinacions, com tenir 3 tresos, tenir 3 dosos, 3 assos o les politanes. Aquesta paraula ja pareix molt que ve de Nàpols i que concretament és tenir dins el joc els 3, els 2 i saps d'un mateix coll. El tercer tí no es pot parlar, o sigui, tot està base, ni se poden fer senyes com el truc. Tot està basat concretament en el joc de cartes i sobretot en marcar segons el que jugues, saps, el teu company sap el que ha de respondre.
Ara m'haurà dit que no se pot parlar ni fer senyes.
Ara he quedat estorada.
És curiós, això també.
Jo no ho trauria.
Jo pensava que era bastant difícil. Pentura t'hi poses i ho agafes, però...
Però és per difícil, així com explica n'Enric. Però, tot i que no se pugui xerrar, com molt d'altres jocs de cartes, té una riquesa lingüística ben àmplia.
Hi ha frases especials com, per exemple, anar a lligar garbes, que és, bàsicament, és quan tu... No lligues res, no tens bon joc, i dius avui hauràs d'anar només a lligar garbes, no podràs anar a lligar altres coses. O també, quan acaba la partida, normalment la preguanyadora li diu a la senyora, hauria de passar pel tercer, i el tercer, si vos recordeu, significa de passar per la barra i pagar els boures ja que has perdut. O també altres frases, per exemple, canten més que en Machín. En Machín, concretament a Maria, va venir un parell d'anys, i com ja coneixeu, era un gran cantant, i clar, aquest que diu que canten 3-3-2, 3-2, 3-2, li fan recordar que diu cantes tanto més que en Machi.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón, y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor.
Fantàstica, anar a lligar garbes, ara ja sabem.
M'apareix més estimulant, tan estimulant o més com anar a farmatjar, com diuen, ara a Saura. Vull dir, un descobriment.
També.
Passar per tercer, que és
pagar els beures. Me'l va dir que se pare que perdia. Ves que la setmana passada va venir aquí a concursar, atent al Enric.
Sí, ja me'l va fer 5 cèntims. Per això vam conèixer
un poc d'aquest joc.
Ara, que també me l'ha sorprès.
Això, que se pare que perd, pagar beures en els altres.
Això també és un clàssic en el joc de cartes, sí. De taula, no?
No sabem si canta més que en Machín.
No ho sabem.
No, però sí que en Machín, mos deien, Tomeu, que va fer una gira per molt de pobles de Mallorca.
Va venir, jo que un parell d'estius, a fer feina intensivament, aquest senyor, i vaja, que també cada poble també tenen el seu record de qualcuna aparició. I bé, aquestes pressions també, no?, de ses maracas d'en Machín, que estan per allà omnipresents, no?
Sí.
Devia fer gràcia, de més, no?
Encara
aquelles
se sent,
eh? Encara se sent,
sí, ses maracas d'en Machín.
Sí, però devia fer gràcia en aquella època, no esperant, no ho sé, artistes joves que convidassin a ballar i sortia allà un senyor de 60-70 anys per cantar boleros. Bé, per ballar ferrat supos que estava bé.
Sí, supos que sí.
Estaria bé, sempre...
Quina imatge, sí?
Fer una ruta de sa gira que va fer Antonio Machín a les Illes.
Segur que algun musicòleg ho sap,
segur que
això.
Sí. Jo ho demanaré una, avui, sí, que queda tot vell.
Envia-li records a part meva.
Bé, més coses, però, del joc del terceti.
Enric Pozo també mos ha contat les tasques de recuperació que fan des de Maria de la Salut. Diu que el seu objectiu d'enguany és aconseguir organitzar un campionat internacional.
La feina que més estem fent a Maria és de mantenir el joc a Maria, que ja és important. Per una altra banda, participar en campionats, difondre el terceti a nivell oral i escrit. L'any passat també van demanar a jugar a Molina d'Aragó en un campionat interprofessional per mantenir aquesta relació amb altres pobles que juguen al terceti. I ara, recentment, hem començat a iniciar contacte amb ciutats italianes com l'Alguer, i altres pobles d'Itàlia, perquè tenim com a gran objectiu que el mes d'abril de l'any que ve poder organitzar un campionat internacional de terceti on participin els tercetiers d'altres municipis d'Espanya i també alguns d'Itàlia.
A tu lado vivirán y te hablarán
como cuando estás conmigo.
Jo he quedat amb ganes d'aprendre'n a jugar de terceti.
Sí, amb...
Jo ho faria
sí,
ja,
de sí.
Posa'm a jugar aquí.
Les cartes són una cosa que sí, sempre entretenen.
Sí, sí. I doncs, Enric Podó vos convida a assistir avui en aquest taller que organitza Ana Maria. Serà a les 5:30 en el Casal de Cultura.
És un honor i un orgull saber que l'Associació Cultural de Roc en Rostoi, la majoria gent molt jove, ens han proposat per segon any consecutiu que fessem un taller per ensenyar a jugar a terceti i d'aquesta manera recuperar aquest joc centenari, més de 100 anys que ja s'hi juga. El que volem sobretot és que aquest joc de cartes que està a punt de desaparèixer i que gràcies a iniciatives com aquests joves tinguin l'oportunitat de recuperar el nostre patrimoni cultural i que alhora recuperar també tot el que ens han deixat els nostres avantpassats.
Y hasta creerás que te dirán te quiero.
I de ja ho sabeu, aquells interessats, podeu pegar un vot avui a Maria del Salut si no hi sou, a les 5:30 al Casal de Cultura i aprendreu a jugar en aquest joc que diu que és a punt de desaparèixer i que realment ens ha creat molt d'atenció que només se jugui en aquest poble de Mallorca, un poble petit.
No, bé, l'Enric m'havia contat moltes coses, no han donat temps a sonar totes, però això m'ha dit que fa potser 100 anys se jugava per tot Mallorca i ara no se sap per què, només ha quedat a Maria de la Salut. Sabeu que les darreres persones que hi jugaven devien ser d'allà i allà ho intenten recuperar.
I de Miquel, moltes gràcies per ser de Machín, que ja mos ha quedat un poc ara, mos han obert un camí per investigar a veure amb Antonio Machín on va actuar a les Illes. Hi ha un grup que són de Falenich, tomeu que
Hijos de Machín, mítics, per favor. Una llegenda
que
de rock.
Els Hijos de Machín.
Oh, millor hi ha alguna connexió, no ho sé. Clar, una d'aquestes bromes privades.
Segurament a les festes de Sant Agustí, Machini va actuar moltes vegades.
Tantes estrelles que han passat.
Els demanarem, que hi ha cosa aquí, hi ha tema. Perfecte, i doncs avui hem après a jugar a tercet i si no podeu assistir a Maria. Molta gràcies, Miquel.
Res.
Ara tornem.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Les barques de la nostra mà. Si mirem enrere, veurem que el panorama marítim ha canviat molt, com gairebé tot el que ens envolta. Les barques que recordam amarrades al mollet dels ports fa un bon grapat d'anys eren sobretot les dels pescadors. Algunes sortien a la mà gran i d'altres feinejaven dins els ports. Entre aquestes embarcacions hi havia els llaúts o llaguts, de dimensions mitjanes, amb què els pescadors sortien de bon matí a pescar. Quan la pesca era de peix petit o d'altres espècies com la gamba, els crancs o el molló, sovint s'utilitzaven la pastera o el bot, unes embarcacions petites que es movien amb rems. Avui dia, però, aquestes dues embarcacions han desaparegut pràcticament, sobretot la pastera. I els llaúts ja no són tan habituals com a barques de pesca professional. Ara es fan servir, sobretot, per a la pesca recreativa o per sortir a gaudir de la mà. Entre les embarcacions que trobam actualment als nostres ports hi ha els velers, petits o grossos, que avancen amb l'ajuda de les veles i també del motor. Les llanxes, amb motors potents i pensades per a desplaçaments ràpids o activitats aquàtiques. I les embarcacions pneumàtiques de la marca comercial Zodiac, molt presents als ports, ja sigui com a bots auxiliars o per fer sortides curtes. I no podem acabar sense parlar dels iots, les embarcacions de luxe que trobam als pantalans dels nostres ports, amb unes comoditats que recorden les d'una casa. Per cert, recordeu-ho, iate és un castellanisme. En català en deim iot. Esperem que no us hàgiu marejat amb aquest passeig per la mà. Penseu que només n'han fet un tast. I terme explicat, terme acabat.
continuem, Anna Maria, i com que és dimarts, seguim amb les novetats d'aquesta setmana d'estrena de temporada, nou format, i cada dia a la setmana tindrem una temàtica diferent. Avui mos toca xerrar dels moments temple dels nostres oients.
Exacte, volem escoltar les veus de les persones que també ens escolten arreu de les illes i cada dimarts sentirem quin és el seu moment de relats, de desconnexió, de pausa, per dir-ho de qualque manera, un instant molt important en els dies que vivim, amb aquesta voràgine del dia a dia i aquest frenetisme abocat per la feina, la vida social, obligacions, responsabilitats, etc. Per tant, a vegades ens dificulta un poquet fer aquest petit zelès. Idò, avui escoltam una veu d'una mallorquina adoptiva nascuda a l'Argentina, que du molt d'anys aquí, que ens explica que el seu moment tèntol, quin és, idò, Inazul Corail, ho té clar.
Hola, bon dia. A veure, el meu moment tèntol és quan me'n vaig amb la meva cosa al parc i, mentrestant, ella se dedica a jugar amb altres cans, jo me poso a xerrar amb els veïnats sobre qualsevol d'oi. I pareix una cosa molt simple, però és un moment en el qual desconec totalment i és un moment per la meva cosa i per a mi, tento l'absolut i que no hi ha res més important que disfrutar d'aquesta horeta, d'un poquet dels arbres i dels veïnats que coneixem des de fa anys i per a mi és imprescindible en el meu dia a dia.
I doncs ja ho veus, ella cada dia surt a passejar amb la seva cussa al parc de vora casa i mentre la seva fieta peluda juga, i doncs ella cotorreja amb els veïnats de tota la vida. I en aquest sentit, com diu ella, és una cosa simple però imprescindible perquè a banda de veure natura, no?, estar un poquet entre els arbres, com diu, també pot veure la gent de sempre i fer una xerradeta que fa que redueixi un poc la rumiació de pensaments que poden tenir a vegades. Però bé, està ben clar que tenir aquest moment tèntol cada dia no només permet a gaudir de la natura, sinó fer una mica d'activitat física i també contribueix en aquest contacte social amb les persones del seu entorn. Trobades quotidianes que encara que siguin converses breus i senzilles, com diu ella, poden tenir un paper important en aquest benestar emocional i millora també la salut mental, redueix l'estrès, a banda de potenciar el sentiment de pertinença, no?, dins la societat i millorar la qualitat de vida. Per tant, aquest passeig en la seva cursa es converteix en una activitat que combina aquest moviment amb natura, rutina i connexió social. I així mateix, ja ho diuen que el cas és el millor amic de l'home i, a banda de tenir aquest amor incondicional, també pot actuar com a pont social i facilitar aquestes interaccions entre persones.
Sempre viuràs amb mi, sempre m'acompanyaràs, sempre m'estimaràs a mi. Ets el meu cas. No vaig a missa, no tinc creences ni religions.
Que boc recuperar aquesta cançó d'en Tussó Reixac, de Cap de Pere, per cert, que avui hem vingut a jugar amb el meu cas. I per parlar d'això, vosaltres en teniu de cans, cusses, no?
No,
aquest moment de passejar?
No.
No? No, mai.
Moixos tenc.
Però moixos no se passeja, no?
No, fan companyia, també.
Tu te passeges darrere ells.
Exacte.
Tu també tens moixos, Tomeu?
Soc de seguit dels moixos,
completament. Sí. Aquí, Maria?
Jo no, ni can ni moixos. No. N'he tingut bé, n'han tingut des per dins. Això sí.
Clar.
I està relacionat, però jo no.
Sí, jo vaig tenir un canet, però clar, després ho passes tan malament quan no és, que ja no em vaig adoptar cap altre. No, Margarida sí que té un ca. O cussa, ara? No, ca.
Un canet, sí. Ui, jo sí. És el millor moment del dia, a
sí,
passejar,
no?
Que, sense dubte. Sí, tot i que ha fet molta calor aquest estiu, pobrets.
I n'han passat.
Ho han passat malament, també, els cans.
Peludets.
Sí, però bé.
Bé, en aquest sentit, idò, mirau, hi ha estudis que reforcen aquesta teoria, com, per exemple, el de Pine, del 2015, 15, que analitza la relació entre humans i cans des de la perspectiva de la teoria de l'afecció. Els autors assenyalen que els cans poden arribar a ocupar un paper semblant amb el d'una figura d'afecció, proporcionant proximitat, companyia, confort i una sensació de seguretat. Això encaixa molt amb expressions com és com un membre de la família o és el meu millor amic, ho heu sentit moltes vegades. Sí, sí. I la persona no només té cura de l'animal, sinó que també per ser que el ca la reconeix, l'espera, cerca la seva proximitat i respon a les seves emocions i mostra comportaments d'afiliació. Això pot fer que la relació sigui percebuda com una relació social real i altres estudis també com de Nagasawa diuen que la interacció visual entre humans i cans està relacionada amb l'augment d'oxitocina, un sistema neuroendocrí implicat en els vincles socials. Per tant, els autors diuen que sí, que aquest mecanisme podria contribuir en aquest vincle socioemocional i que té a veure amb aquestes dues espècies, que són els humans i els animals, o els cans en aquest cas. Però bé, no teniu cans, teniu moixos, sortiu a fer una volta per la natura, però es podeu vos també, o tampoc no sou gaire sí, de... Ara perquè arriba un
tomeu.
Per la
platja, sobretot.
Sí? No. El moment tent el de Miquel.
Ja per la platja, sí.
Has d'anar a fer una volta per la mà. Tomeu, tu tens qualque moment tent el que vulguis confessar, o que se pugui confessar?
Ara mateix no me'n ve
anar
cap.
Anar a la biblioteca brostejant.
El molt pot tentar anar a la biblioteca a remenar papers.
Prendre la fresca en ses veïnades, en s'estiu, cotorrejant.
Assetjar, sí.
Assetjar també, vols?
Sí, sí, sí.
Els teus companys de música.
Efectivament. Això t'agrada. El Renau, sí. En general, sí. El Renau és el meu moment tentol.
Avui amb aquests moments tentol ho deixem aquí tot una... Anem amb la secció d'en Tomeu.
Tres ràdios, diversitat. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
Que guapo.
No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
Xiu, xiu.
Lo nostre, cosa feixuga.
Uf, molt bona.
Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
És impossible. Sí que és possible.
Cosa feixuga.
Home, per favor.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Clar que és possible, tot és possible.
Aquest setembre serà possible.
I V3 Ràdio.
Se venen cosetes, petites.
Xiu, xiu.
Fora.
I empugues, sí.
Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
I ja l'han saludat en Tomeu Canyelles. Avui hem de parlar d'aquest mes que tot just començam, el mes de setembre. Em dic que hi ha moltes músiques, perquè se nota que és un mes important en,
vaja que sí,
en les vides nostres.
Moltíssim, i llibres, i no sé què passa. És vera que de cançons hi ha moltíssimes. Ara en dius una, la primera que ven al cap, Setembre dels enemics.
Oh, mira, aquesta no l'han posada.
És un poc trista, no fa falta posar-la, perquè si no mos deprimirem encara un poc més.
És que sona molt nostàlgiques o enèrgiques. Sí. Té un pot de tot. aquest mes.
Sí.
Però bé, qui més qui manco recorda que aquest mes de setembre és el mes temut pels infants, els estudiants, els universitaris, un mes associat al final de les vacances, a l'inici de nous cicles. Poden dir, Tomeu, que setembre és sinònim de tristesa i incertesa?
Mem, no podem parlar en termes absoluts, però sí que podem dir des d'una base empírica, que sí que hi ha un bon grapat d'estudis psicològics que associen el setembre en sentiments molt concrets, com podien ser la incertesa, la tristesa o fins i tot la depressió, no? Jo me recordo, quan, com supos que vosaltres, no? Quan sentíem aquelles paraules terrorífiques de la vuelta al cole, que s'animen els peus, vull dir, allò era insofrible, no? Però bé, mirant-ho des d'una perspectiva...
No per tothom, també t'ho dic.
No sé, jo realment me preocuparia perquè els companys de classe que tenien ganes de tornar. Qui més qui manco no volia tornar a classe.
Oh.
Però sí que és vera que algunes d'aquestes recerques ens parlen d'un factor ambiental i a tal efecte de símptomes associats als trastorns afectius estacionals, és a dir, aquests anomenats TAEs, que comencen a augmentar a partir de setembre a moltes poblacions de l'hemisferi nord, no? Posa'm una altra dada d'interès damunt la taula, i és que les recerques sobre la paraula tristesa i depressió estacional es disparen entre un 125 i un 150% a partir d'aquest mes de setembre, no?
Jo que va començant la temporada amb optimisme, però amb aquestes paraules...
Segurament ara hi ha gent teclejant en el Google la paraula tristesa o depressió estacional.
No has donat molta esperança.
No, però bé, també és vera que hi ha entitats d'assistència psicològica, com per exemple la línia telefònica d'Anxiety UK en el Regne Unit, que asseguren que el mes de setembre és en el que es dispara més la seva feina, no? A bé, i podríem fer també una bona reflexió al respecte, però certament alguna cosa passa en els nostres cervells, no? És a dir, el dia se comença a cursar, la serotonina descendeix i de cop sentim una menor expectativa d'oci fins a les festes de Nadal, no? Això fa que psicològicament el cervell activi processos de nostre nostàlgia, exacte, de revaluació, o fins i tot casos com els dels estudiants que en fèiem ara la broma, no?, i d'aquesta represa de rutines que ens obligaven a morrer-nos en els pupitres i en els escritoris, no? Però, insistes, no podem parlar en termes absoluts perquè aquests impactes sobre la salut mental depenen molt de variables individuals, geogràfiques i també contextuals.
Clar, Tomeu, aquí solen fer un bon repàs sempre les efemèrides històriques i atès que parlam d'un mes com és setembre amb aquest condicionant negatiu, per dir-ho de qualsevol manera, s'ha detectat cap patró històric al llarg de les diferents etapes de la humanitat?
Bé, tampoc és que puguem fer segons quines afirmacions categòriques, però és vera que el mes de setembre ha estat connectat a l'inici de cicles de conflictes bèl·lits i grans transformacions geopolítiques.
També?
Més motius per estar optimistes amb un 1 de setembre com avui, vámonos, no? Però, per exemple, sí que tant el principi com el final de la Segona Guerra Mundial coincideixen amb el mes de setembre,
no? Va, el mes de setembre?
Sí, però si repassem una mica més història, podíem comprovar que per exemple, el final de la República Romana i s'inicia l'etapa imperial comença també el mes de setembre, no? En aquest mateix mes tingueren lloc la conquesta normanda d'Anglaterra, la primera guerra d'opi, algunes de les batalles més significatives de la guerra de secessió dels Estats Units, o fins i tot també de la primera guerra mundial. La llista és inacabable, no? Perquè també trobam la rendició de Japó després del llançament de les bombes atòmiques.
Tot això va passar un mes de
setembre. Sí, i tampoc mos oblidem d'un esdeveniment que marca el final del segle XX i el principi del segle XXI, que s'ataca a les Torres Bessones de Nova York l'11 de setembre de l'any 2001, no? Per tant, el setembre està associat, segons veiem una llista meravellosa, bé, meravellosa no ho diria, més aviat deprimint.
Sí,
històrica, però també depriment, no? Que ens parla de cops d'estat, de massacres, d'incendis, de tragèdies de gran magnitud, que han empès a parlar, això sí, també des d'un cert sensacionalisme informatiu, d'un producte efecte setembre que obre i tanca cicles històrics de gran magnitud.
Efecte setembre.
Així ho han
definit els historiadors.
Jo veig, això, veig aquesta llista i m'aprensa-la per complet. És terrible.
Sí, és curiós perquè hi ha estudis que assenyalen que setembre és un mes de l'any en el que se disparen, però, els naixements.
Sí, i això d'alguna manera ens hauria de fer estudiar...
Dolent.
No, però també ens hauria de fer estudiar què és el que passa exactament durant els mesos de desembre o gener.
Que jo som de setembre.
Ah, mira. I doncs sí, per d'alguna forma estudiar aquests punts àlgids de la natalitat durant el setembre, no? Hem de dir, però, que també aquesta tendència no és extrapolable a tots els països del món, no? I on és que la poden veure? I principalment en els territoris anglosaxons, com els Estats Units, que és pràcticament el país que hi va capdavant, no? També podríem afegir Regne Unit, Austràlia, Canadà, Nova Zelanda, però també podem dir que setembre és un mes favorable, demogràficament parlant, a Alemanya, França, Japó i Brasil. En contraposició, podríem parlar d'altres territoris on la natalitat no és gran cosa durant el mes de setembre. És el cas dels països d'Europa de l'Est o regions d'Àfrica i Àsia tropical, no? En definitiva, molts de països industrialitzats s'observa un augment de les concepcions durant les festes des de pràcticament finals d'any, no? Podríem dir que també és un altre efecte Nadal, no? Sobre que se pot reflexionar en un altre moment, no?
Però en aquest cas, feliç.
Sí, bé, perquè probablement les festes de Nadal el que provoquen és la proximitat entre les persones, concretament entre les parelles, les vacances laborals i un estil de vida, podríem dir, un poc més relaxat que no pas altres moments.
Per tant, no,
no
tot és dolent.
No tot
setembre.
És dolent, no, home, no, no, jo defugiria sempre de termes absoluts. No?
Va néixer na Beyoncé, mira, la reina Letícia,
mateixa,
la Tendalla, sí.
Molta també és mare que hi ha evidències científiques que la fecundabilitat, és a dir, la probabilitat de concebre en un cicle és més alta a la tardor i a principis d'hivern a l'hemisferi nord, possiblement per variacions hormonals relacionades amb la llum solar i la temperatura, no? També això podria explicar en part perquè setembre té aquest caire tan curiós i desconegut. No?
I ara pens també que la natalitat ara en setembre ha de ser complicada perquè amb aquests mesos d'estiu tan calorosos...
No vull fer una idea del que havia això.
Jo tampoc. Ara mateix ha de ser complicat a compaginar-ho, però bé, aquest és un altre tema.
Tomeu, que em podrien dir d'un tema tan apassionant com l'etimologia dels mesos de l'any, que és el que hi ha darrere el mot setembre.
I d'aquí mos trobem que hi ha una cosa molt, molt curiosa, Celestí, un autèntic fòssil lingüístic, perquè setembre ve del llatí septembris, és a dir, set mesos, no? I aquí també és vera que hi detectam una raresa, no? És a dir, per què parlam de set mesos si realment és nove des de que comença l'any, i del perquè l'antic calendari romà només tenia 10 mesos, perquè començava amb Martius, que és el nostre març, i és vera que a partir de les posteriors reformes del calendari, amb aquest afegit de gener i febrer, va fer que setembre ocupés el nou lloc en el calendari de 12 mesos, però tot així mantenint la seva denominació original. Per tant, no hi ha un trasfons massa profund en el seu significat, cosa que no succeeix amb altres tradicions com l'anglosaxona, perquè originàriament aquest mes va rebre altres noms, no? Intentaré dir-ho de la forma més condreta possible, però es deia Haerfestmonat, que vol dir el mes de la o Halic Monat, més sagrat, no? Aquesta etimologia antiga reflecteix la seva tradició agrícola i ritual abans d'imposar-se la denominació llatina, perquè al cap i a la fi moltes cultures europees, i d'aquests noms de mesos, i d'abans s'ha substituït per les formes llatines durant la cristianització i l'expansió del llatí com a llengua de prestigi, no? Per tant, és vera que algunes tradicions locals sí que van conservar la memòria dels noms antics vinculats en aquestes tasques que dèiem, no? Tasques agrícoles o també festivitats paganes.
També. Per acabar, Tomeu, alguna cosa passa als nostres cervells que acaba agost, comença setembre. De quina manera poden resumir el llegat cultural d'aquest mes que just avui comença?
Men, si realment és molt depriment tot això que han dit, no? D'aquests cicles, de guerres...
No,
però és vera que és el moment de l'any que se disparen més reproduccions de cançons molt feliços, no? Com podia ser September d'Earth, Wind and Fire, no?
Aquesta sí que l'han posada.
Ha sonat.
N'hi ha una altra que no ho és tant, que és Wake Me Up When September's End, de Green Day, no?
Aquesta, vull dir,
aquesta sí que és més de bajona, però bé, és vera que la gent li pega per escoltar música, mira, ja és un símptoma de que mos aferram a sa vida com podem, no? Si hem de parlar de música, també podem parlar de llistat de cançons que inspiren o boquen aquest mes de setembre, perquè, bé, sol inspirar, no? Parlam del final de vacances, final de romansos i altres fantasies també molt arrelades a l'imaginari estiuenc. Aquesta visió també podríem dir que és extrapolable en els cineastes, no? I, de fet, si haguem de repassar pel·lícules que tinguin com a setembre, com el seu eix principal, podríem destacar Pintura September de Woody Allen, no? Un film que l'any que ve farà 40 anys, no? Una metàfora de les relacions que s'esgoten a mesura que s'apropa la tardor. De llibres, imaginant que també, però és que en moltes cultures també passa bé, és aquesta transició de la diversió a la reflexió, i això, per descomptat, és un molt bon recurs per explorar, doncs, no ho sé, històries de maduresa i revelació, en si que ben segur mos poden sentir més o manco identificats.
Crec que sí, tot i que t'he de dir que tu, com a editor, la reentrée literària de setembre...
Ah,
començat amb molta força.
Avui he començat a fer feina una altra vegada i vaja, sí que he notat moltes de coses ara mateix a resoldre dins aquest mes.
En parlarem perquè tenim els autors de Balears publicant-les totes.
Per descomptat. Així jo us en donaré aquí alguns que val la pena conèixer, la veritat que sí.
I de segur que sí. També moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon setembre.
Igualment.
Sí, tot i el que ens has explicat.
Sí.
Gràcies.
A vosaltres.
I de tres ràdios, humor.
Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Cola, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
I ara us hem d'explicar que El secreto de la Odissea és un monòleg del periodista i escriptor Carlos Garrido que es torna a fer aquest dissabte a la sala Rivoli de Palma després d'esgotar l'aforament fa uns dies.
En ple fenomen a la gran pantalla de l'adaptació lliure de l'Odissea d'Homer feta per Christopher Nolan, sentim aquesta banda sonora, el periodista, escriptor i també músic Carlos Garrido proposa un viatge al cor del poema èpic. Garrido, recordem, és autor de Jo Odisseo, un monòleg que fa anys interpreta l'actor Rodo Gené i també, recordem, va fer Duermes y me olvidas, un assaig novel·lat sobre la Ilíada publicat el 2005. Ara, aquest monòleg que podreu sentir aquest dissabte a les 10 al Rivoli de Ciutat és una visió diferent i divertida de com redescobrir l'Odissea.
I nosaltres en volem parlar amb en Carlos Garrido, que és aquí. Com estàs, Carlos?
Què tal?
Benvingut.
Com esteu? Encantat d'estar aquí una altra vegada.
Mos ha dit un ocellet, gràcies, que no has vist la pel·lícula d'en Christopher
no,
Nolan.
No, no vull veure.
No tens cap
no
interès de fer-ho.
No, no, no tinc cap interès. Porto... la història d'això és que jo porto molts anys, des que era bastant jovenet, llegint l'Odissea. És un llibre que m'ha acompanyat, aquests llibres que, mira, que al llarg de la teva vida han tingut un paper. I clar, vaig fer això que heu dit, vaig fer també un espectacle que es deia Els guerrers del passat tornen a Son Real, que era una versió de la Ilíada a Son Real, que jo pensava no vindrà ningú aquí enmig de la nada de Son Real i tal. Van tenir 300 persones, 3 dies, saps? I clar, quan vaig veure anunciat, un dia passava, jo ja no volia fer res més. Ja estava, vaig dir, mira, ja tinc una edat, ja estic cansat, i ja... Però vaig passar per davant del Rivoli i vaig veure el cartell de l'Odissea. I vaig dir, ah, després de tants d'anys llegir l'Odissea, i ara que t'ho posen en bandeja, no?, en safata, hauries de fer alguna cosa. Però ho vaig fer amb una mica d'escepticisme, no? perquè, clar, és una sala gran i tal, però, bueno, ha funcionat. No sé com surt la gent, perquè és una interpretació una mica rara, però, bueno, ahí estamos con Homero. Jo, a casa meva, tinc l'ordinador i un busta d'Homero al costat.
Ah, sí?
Me vigila, me vigila, me fot unes bronques que no...
És a dir, que per una banda sou llegidor de l'Odissea, analista, que fa molt d'anys que la teniu al cap i que és allà com el vostre llibre de capçalera, però per altra també heu aprofitat la vinentesa de la pel·lícula per fer aquest espectacle.
Clar, perquè és que la pel·lícula a mi no m'interessa perquè, clar, jo l'Odissea me la sé de memòria. I jo tinc la consciència que l'Odissea, des del punt de vista que m'interessa a mi, això, que no és d'un llibre d'aventures, sinó és un llibre de profunditat psicològica i és un llibre vitalista, no? És molt difícil de passar al cinema, això. És molt difícil. Amb la qual és normal que quan se fa una pel·li com les que s'han fet fins ara, pues sempre se queda una mica superficial, saps? I bueno... ha fet un gran favor, perquè jo ara obro l'Instagram i tot són coses de l'Odissea, que fa 2 anys sí, era impensable,
sí. I
això.
I que s'han reeditat un munt de llibres, també, que no només la pel·lícula, sinó que s'ha tornat a posar sobre la taula l'Odissea.
Sí. Amb un tema que la gent no parla massa, però que és un tema important, que és el tema de les traduccions. Clar, l'Odissea planteja un problema, el típic problema d'un llibre clàssic, no? Que és que segons com sigui la traducció, tira una mica d'esquenes. No pel llibre en si, sinó perquè has de trobar una traducció que realment te xerri, no? Que t'arribi. I molta gent se queda a la meitat perquè li resulta molt feixuc llegir una cosa en un llenguatge antic i tal. Però, bueno, quan entres, el fet de que hi hagi un llenguatge antic és una riquesa.
Total. Quina és la traducció que t'agrada més a tu, Carlos?
Bueno, mira, jo, curiosament, mira també aquestes coses del destí. Jo, a final d'any passat, vaig voler fer un canvi de vida i me'n vaig anar uns mesos a Barcelona. I, per curiositat, un dia mirant per internet, vaig cercar el nom del traductor d'Homer, de l'Odissea i de la Ilíada, que a mi m'agradava més, que jo havia llegit més, que és en Lluís Segalà Estalella, que va viure a començaments del segle XX. Però jo no sabia res més que el nom d'aquest home, que jo ho tenia molt vist. I aleshores vaig veure una foto seva i vaig dir, ostres, aquí hi ha una història. I vaig començar a investigar i me vaig passar 2 mesos investigant la vida d'aquest home, que va morir aplastat per la seva biblioteca durant un bombardeig dels italians que sortien de Palma sobre Barcelona, a la famosa bomba del Coliseum, que van morir milers de persones. Saps? Clar, és una història, no?, increïble. I a mi m'agrada moltíssim, perquè aquest pobre home no l'ha fet cas ningú, perquè era sí, una mica conservador i tal, i no estava en la línia d'aquell moment... Però a mi la seva traducció me sembla perfecta i jo tinc diverses de les edicions seves i és una cosa que algun dia també m'agradaria reivindicar.
Bé? Això ho has inclòs al monòleg? Perquè
no, perquè és massa bibliogràfic. Jo no sé si la gent se dormiria a les butaques del Rivoli. Si
bé, però això te dona per una altra història.
Bueno, sí, ahí està.
En aquest espectacle de Rivoli, que ja hem dit abans amb en Celestí, que ja el vareu fer, va ser un ple absolut i he hagut d'obrir una nova data aquest dissabte perquè no hi ha
sí,
la gent.
Va quedar fora, va sí. Quedar fora. Sí, sí, sí.
Què hi veurem?
Jo diria que és un format heterodoxa. És a dir, quina és la seva intenció? La seva intenció és no parlar de lo que tothom parla quan parla de l'Odissea, no? Sinó donar pistes a sa gent per incorporar les aventures i les coses que passen a l'Odissea a la seva pròpia vida. I aleshores, per fer això, agafo experiències de la meva vida, no perquè siguin molt importants, sinó perquè serveixen d'exemple, no? I a partir d'això li dono una mica la volta al tema de l'Odissea, que no sigui una cosa llunyana, clàssica, literària, apolillada, no? Sinó una cosa que tothom ha pogut viure i que és una, en certa manera, és un manual per enfrontar-se a les dificultats de la vida.
A sa vida, sí. Quin personatge t'agrada, Circe, Penélope?
Bueno, a mi tots, realment. Home, jo crec que a mi hi ha un personatge que li tinc molta simpatia, que és Nausicaa, que, per cert, es veu que la pel·lícula aquesta ho ha obviat, ho ha suprimit, que és una lota, la filla del rei del país dels Feacis, que recull a Odisseu quan està mig mort a la platja i el porta, el salva i el porta a la cort del rei i tal, i gràcies a això se salva. I aleshores, a l'Odisseu, que és un trasto, perquè si tu analitzes el que és l'Odisseu, és un trasto, és mentider, és un egoista, li vol fer com una mena de... No? Vol parlar bé amb ella i li diu, no, és que tu me recuerdas a una palmera que vi crecer en un altar y que me dejó estupefacto y tú eres así, oh mujer. No, digo, bueno, por favor, es decir, una princesa jove, guapa y tal, dile que se sembla una palmera, em sembla una mostra de poca categoria. Cada personatge d'Odissea té un lloc a la teva vida, en realitat. Jo crec que tothom...
És així. Tothom té una Penélope.
Té una Penélope, un Ulisses, que se'n va... Sí, que
clar. Personatges que connecten en cada un de nosaltres, no? Amb clar. Aquesta societat. No sé com connectes l'Odissea amb l'actualitat, en aquest
monòleg.
Bueno,
és que no necessàriament ha de ser l'actualitat. Tu contes històries teves. A mi m'agrada contar... Jo tot el que faig, o el que feia, perquè ara faig poc, està basat en la primera persona, com periodista. És a dir, a mi me costa molt sentar càtedra. A mi, quan faig una cosa, m'agrada contar una experiència meva perquè puc contar detalls, la puc fer més divertida i la puc fer més propera al públic. No? I en aquest cas, és per això que he agafat aquest punt de vista de l'Odissea, per dir-li, ojo, que l'Odissea vostè la pot llegir o pot veure la pel·li, el que vulgui, i se trobarà coses seves allà. No? I prova d'això és que l'Odissea se va escriure no, perquè només no, probablement no va escriure res. Se va transmetre oralment. Però a l'època antiga dels talaiots, és a dir, 800 anys abans de Crist. Mm-hmm. I fixa't tu, avui en dia, tothom sap el que és un cavall de Troia, un troiano, mm-hmm. Pues que és un troiano. Sí. És això, no? Tothom sap el que és el cant de les sirenes, tothom sap el que és el telar de Penélope. És a dir, són símbols que són immortals.
Que han calat molt. Mm-hmm.
Simbologia.
Que
han calat molt.
I és perquè funcionen. Sí. Perquè aquest és l'únic. Perquè... El secret és que les coses que sobreviuen a les diferents cultures i als diferents temps és perquè funcionen, mm-hmm. perquè són bones.
I perquè toquen a l'ésser humà, que és allò exacte. Que has dit al principi, que és allò que te connecta amb l'Odissea.
Exacte, mm-hmm. I l'Odissea és un tresor en aquest sentit, no? Mm-hmm. I està molt bé que ara estigui de moda.
I he llegit aquest estiu, és possible, que possiblement hauria passat per les Illes Balears.
Bueno, tot això és tot una història. És a dir, hi ha diverses referències. La única presumpta biografia de Nomer, presumpta, perquè se va escriure a l'època romana i a l'època imperial, és a dir, ja molt tardana, la va escriure un autor que no sabem qui és, que se deia Pseudo Herodoto, conta la història de Nomero, que diu que se deia Melesígenes, nacido en el Meles, que era un riu d'Esmirna, i diu que en un determinat moment ell comença a viatjar pel Mediterrani i està... arriba fins a Andalusia, pràcticament, amb la qual molt probablement passa.
Hauria passat,
si això és vera.
Clar.
I que en el decurs d'aquest viatge agafa una malaltia, torna sec i se queda durant una època a Ítaca. I allà li conten la història d'un Odisseu. I a partir d'allà comença. Això és el que diu aquest, que és l'única documentació que existeix. Uh-huh. Després hi ha moltes teories. És a dir, hi ha teories de que la isla de les Trigones, que era Menorca, que la illa de Circe era Mallorca, jo què sé. Això és impossible, perquè la geografia exacta jo crec que no existia. És a dir, jo crec que, en certa manera, són coses mitològiques que s'havien conservat i que és molt difícil que fos com una mena de mapa. No? Mm-hmm. Va haver un helenista del començament del segle XX, que es deia Víctor Berard, francès, que va agafar un barco i va reconstruir tot el que, segons ell, era
el viatge.
I no va passar per les Balears.
No va passar per Balears, vaja.
Però va arribar fins al Perejil.
Ah, sí?
Sí, és a dir, que el viatge era llarguíssim, segons ell. Sí, sí. Mm.
Wow.
I deus agafar la guitarra, en aquest monòleg, també.
Sempre.
Sempre.
Sempre, perquè un tio tot sol, xerra en l'escenari, a veure si m'entens. Jo canto fatal i només sé tocar 3 o 4 acords. Però és una variació, entens? I com no tinc dobbes per tenir un ballet ni tenir algun tipus d'entreteniment, doncs mira, agafo i faig un fons musical.
Fas un fons. Anava a dir que fas 4 acords o fas una composició expressa que no, hagis fet.
Bueno, empleo música meva, però no faig cançons senceres, perquè talla el rotllo. És a dir, si tu estàs xerrant i li fots al públic 3 minuts d'una cançó, ha de ser superbona, perquè la gent no comenci a badallar. Aleshores, la meva especialitat són les microcançons. Uh-huh. Un minut i mig. Per crear l'atmosfera, però després ja la deixes.
I contar aquest monòleg, aquesta història de l'Odissea vista per Carlos Garrido, sí, ho veurem sí. així, el secret de l'Odissea, el secret de l'Odissea en castellà, un monòleg de Carlos Garrido, sí. que es farà aquest dissabte, dia 5 de setembre, a les 10 del vespre, a la sala Rivoli, encara queden algunes entrades, a dir
sí, que queden entrades.
La que gent que vulgui provar aquelles butaques i escoltar aquesta història fantàstica.
Se poden dormir, eh? Jo no m'afec si se dormen. Sí.
De sabou d'en Garrido, encara hi sou atents. Carles, abans que te'n vagis, t'hem preparat unes preguntetes per tu també.
Digues.
El paraulòmetre. I de Carles Garrido, les preguntes te les faran a Maria Pons, que acaba d'entrar en aquest estudi. Maria, que li demanem avui en Carles? Amem.
I de, per començar, Carles, quantes vegades has rellegit l'Odisseu?
Uf, no ho he comptat, eh? Però unes 20.
Sí mateix?
Unes 20.
Jo crec que sí. Perquè he fet feina sobre l'Odissea. És a dir, no només per plaer, sinó a vegades he tingut que rellegir-la per
analitzar, prendre punts...
Per fer, com he fet 2 o 3 formats sobre això, i no ha passat cap pena, eh? M'agrada de tant en quant la torno a rellegir. Hi ha un secret per dir als espectadors o als oients, que és que si l'Odissea sembla una mica feixuga al començament, és bo llegir-la per bocins. No passa res. És a dir, en lloc de començar des del primer i tal, és igual.
Se pot començar per mig.
Per on vulguis. Sí. Agafes un capítol i ho llegeixes. I és tan bo que t'agradarà i aleshores després agafes un altre i un altre i no perds res el llibre. Com tothom sap la història, saps? Tothom
sí, sap de què va. No perds el fil.
No perds el fil.
Bé, i què és el que més t'atreu de l'Odissea? Una situació, un personatge, una peripècia, una part del relat... Clar, moltes coses. També és mal de fer elegir.
A mi el que m'agrada és la manera que té Homer de narrar. És a dir, hi ha tota una polèmica culta que diu si Homer realment va existir o no. Si van ser els rapsodes, els poetes d'altres generacions que van fer una obra col·lectiva i que en realitat ell no va existir. Jo això no ho crec. Perquè hi ha una saviesa narrativa tan bona. És a dir, hi ha unes situacions tan ben trobades, saps? Com quan en Odisseu li diu al Polifemo mi nombre es nadie. És genial, això. És a dir, això no s'ho inventa qualsevol, no? Perquè això és una manera de dir quan tu me vulguis matar no me podràs denunciar perquè no saps com me dic, no? Doncs és això per mi el gran valor. Està molt ben contada. Els personatges són fantàstics i les situacions funcionen.
Clar, moltes capes i moltes coses, però el que manco t'agrada, si se pot dir qualque cosa?
Bueno, no sabria dir-te el que manco... Per un lector d'ara, igual resulta una mica sorprenent el final, perquè no és final, perquè després, és a dir... Després de la matança dels pretendents i tot el que passa, al final acaba d'una manera una mica sobtada, que és quan tots els familiars dels pretendents van allà per venjar-se i finalment arriben a un acord implícit i acaba així. Clar, el meu, per un lector normal, igual dius, això acaba una mica raro.
Això és
no?
Pel·lícula, sí. S'inventa una fantasia, perdona'm,
sí.
Un poc.
No ho volia clar. Dir, però al final canvia.
Clar, per això. Clar, no, moltes visto. Coses canvien. No.
Clar, tant d'anys de dissenya, no?, i de passar pena i en el final, pum, i ja acabat, no?
Sí, dius, no saps. Però bueno, però igual està bé, perquè tu pensa que probablement hi havia un altre final, però s'ha perdut. Mm-hmm. Això també pot passar.
Clar, també. L'Odissea, el secret de l'Odissea, per Carlos Garrido. Carlos, moltíssimes gràcies.
Oh, gràcies a vosaltres per
fer-me
cas.
Ple, no, només faltaria. I nosaltres tornem demà, Maria, demà. Celestí, Miquel, Toni Cardell ha estat al control tècnic. Demà una nova edició de Tèntol. Vos esperam aquí a les 3 en punt. Ara vos deixam en xiu-xiu.
Tres Ràdio. Les notícies de l'exili.
Bon dia. Les matriculacions de vehicles a les Balears pugen un 18,4% respecte de l'any passat. Del gener i fins l'agost se n'han registrat més de 21.000.
Són dades públiques.